Freguem 9:45 del matí. Conseller d'Interior, Miquel Samper, molt bon dia.
Bon dia, què tal, com estàs?
Confirma que aquesta nit Catalunya estarà en toc de queda?
Bé, aviam, el calendari no depèn de nosaltres. Nosaltres ens vam reunir el divendres amb reunió extraordinària de govern i teníem la dada de que el ministre Illa s'havia compromès a que quan nosaltres li demanéssim aquest decret d'alarma, la reunió d'ells seria imminent. No ha estat així perquè tots sabem que el president estava fora i sembla ser que reuneixen avui. Si nosaltres avui tenim aquest instrument que ens habilita doncs, per prendre la mesura, efectivament el Procicat ja ha treballat la resolució nostra interna. De fet, ja la vam treballar el mateix divendres. Falten dos serrells tècnics que avui a la reunió de les 4 ja tirarem endavant. I, per tant, quan tinguem l'instrument, la nostra voluntat és posar ja en funcionament la restricció de mobilitat nocturna, que queda millor que el del toc de queda.
Aquest és el nou model de branding del concepte del toc de queda, com ho ha dit, això? Restricció de mobilitat nocturna.
O confinament nocturn. Uh-huh. Bàsicament perquè molta gent diu, ostres, que té uns certs components bèl·lics, aquest nom de toc de queda.
Uh-huh. A la pràctica és el mateix.
És el mateix, però, exactament el mateix.
Canvien els noms. Bé, ara de seguida li vull preguntar per aquest Procicat, que és a la tarda, si no tinc malentès,
a les 4 de la tarda.
A partir de quina hora arrencaran els tocs de queda?
És una de les qüestions que hem de decidir. Hi havia dues versions o dues hipòtesis. Una que era de 11 de la nit a 6 del matí i una altra que era de 10 de la nit a 5 del matí. Tot això per estructurar-ho dins del món laboral, que no hi hagin problemes. Aquesta és una de les discussions que avui a la reunió hem de tenir, però que no serà més enllà de 10-15 minuts i ho decidirem aquesta tarda a les 4.
O sigui, la reunió d'aquesta tarda serà curta?
En principi sí, perquè és que la resolució la vam redactar, insisteixo, el divendres al vespre ja.
Per què no s'ha decidit aquest horari? Quin és el dubte central de començar a les 10 o a les 11?
Bueno,
de què depèn?
Hi ha qüestions doncs, com, per exemple, el món de la cultura, doncs que, com sabeu, a nivell d'espectacles encara a dia d'avui doncs, tenen amb els aforaments restringits, però està en funcionament, i, per tant, aquest sector també ha de dir la seva. Per tant, doncs, hem d'acabar d'encabir-ho, hem d'acabar de tenir-ho clar, però ho farem avui, i això no serà un problema per poder tenir la resolució ja avui en marxa.
Sobre aquest punt, per què el Procicat es reuneix aquesta tarda i no es va reunir ahir, per exemple, perquè en el mateix moment en què sortís l'estat d'alarma es pogués ja publicar al DOC la resolució al voltant del toc de queda?
La intenció de la resolució, en tant que només porta com a punt el tema de la restricció aquesta nocturna, el confinament nocturn, i per tant entrarà en funcionament avui a la nit, si tot va bé, i tenim aquest instrument que ens ho habiliti, no vam pensar que hagués de ser abans, perquè el que sí que interessa és que sigui efectiu a la nit. Si hagués sigut un toc de queda a les 5 de la tarda, llavors sí que hauríem d'haver corregut més. El tema és aquest.
Ho dic perquè hi ha una qüestió, diria per una banda formal, no? Perquè hi ha una reunió aquesta tarda, a les 4 de la tarda, això vol dir que també es podria haver posat a les 3 o a les 2.
Sí,
es posa a les 4 de la tarda, és una reunió que durarà el que hagi de durar, però potser si dura mitja hora o una hora, llavors s'ha de fer una roda de premsa, s'ha d'explicar a la ciutadania. Potser ens estem acostant massa a l'hora en què comença el toc de queda per explicar-ho a la ciutadania.
La intenció era que no ens enganxés la resolució de Madrid doncs a una hora que encara no, és a dir, que no hagués sortit a les 2, per exemple, i nosaltres haguéssim convocat a la 1, per dir alguna cosa, no? Aleshores, era dir, tinguem molt clar, aquest Consell de Ministres no serà fàcil, entenc jo, perquè hi ha moltes qüestions jurídiques a l'hora de redactar aquest decret, i per això ho vam fer per fer-ho a les 4, però la intenció, per exemple, és fer la roda de premsa, si no em fallen les dades, a les 6 de la tarda d'avui. I, per tant, ja comunicar que entra en vigor avui mateix.
Sobre aquest aspecte, no sé si des del seu punt de vista, o té alguna explicació de per què, si, i crec que això és així, que el govern de la Generalitat considera que com abans millor s'apliqui aquest toc de queda, millor per les dades, per què no s'ha fet com el País Valencià, que sense tenir l'estat d'alarma ja ho han aplicat aquesta nit passada?
Tota mesura que impliqui restricció de drets fonamentals, i el toc de queda és la restricció de la llibertat de circulació, article 19 de la Constitució, requereix de la posterior ratificació del Tribunal Superior de Justícia de la comunitat que ho demani. tenen un termini de fins a 3 dies. Per tant, malgrat que s'està dient que la resolució de València ja és eficaç i efectiva, no és cert, és a dir, requereix encara, i no ha sortit, si més no, i l'any no havia sortit, aquesta ratificació del Tribunal Superior de Justícia. Aquest és el motiu pel qual no ho hem fet. Com que teníem constància, i de fet ja s'ha comentat que s'havia parlat en presidència del govern espanyol i que avui efectivament tindríem aquest instrument, hem dit doncs, que no calia fer-ho. Era un segon escenari, només pel cas de que no ens haguessin garantit de que realment avui es faria Consell de Ministres.
Confien que aquesta mesura ajudarà a reduir la pandèmia, o aquestes alçades, com ja apunten alguns experts, és una mesura que no és suficient, senyor Samper?
Jo estic convençut que no és suficient. Això li dono tota la raó. Però sí que és necessària. És complementadora d'altres mesures que s'hauran d'anar prenent. De fet, nosaltres demà, no sé si és a les 7 o a les 8 del matí, ja estem convocats per anar mirant més mesures que hem de fer ja en base a aquesta habilitació que ens dona aquest decret d'alarma. Però el que sí que és veritat és que la festa aquesta que coneixem com el Botelló, en aquestes festes que es fan al carrer, òbviament no en tenen ni de distància, ni de mascareta, ni de manca d'interacció social, per la pròpia definició del que és una festa. I és evident que són focus de contagi que hem d'evitar. Per tant, és definitiva? Anirà molt bé? No. És necessària i complementarà d'altres.
Mm. Ara m'ha parlat dels botellons. Crec que explicàvem avui al matí que la Guàrdia Urbana, crec que va ser ahir, o la nit de divendres a dissabte, perquè les dades potser no estaven del tot actualitzades, de divendres a dissabte va aturar, no sé, ara buscaré la dada, però una cinquantena de persones de casos diferents. No sé si té dades ara mateix del que ha passat o aquesta nit passada o al llarg del cap de setmana de detenció de persones o d'identificació de persones, de botellons que s'hagin produït a Catalunya, per fer-nos una idea també del moment clau, no?, que és el cap de setmana. Quina incidència té aquest toc de queda?
A dia d'avui ja tenim 188 identificacions, 92 d'elles en una festa a Sant Quirze del Vallès.
Ahir va ser aquesta festa de Sant Quirze? Sí, aquesta nit passada?
Sí, senyor. I 18 amb una altra de Bordils, a banda d'altres més petites, no? I també una altra festa en la qual hi havien aproximadament unes 90 persones pel número de vehicles que es van comptabilitzar i que quan van veure que venien els policies, doncs van marxar. Per tant, és evident que hi ha molta feina pedagògica. Esperem que hi ha amb aquesta mesura que és prou restrictiva i important, la gent, sisplau, ens ajudi una miqueta. Els primers responsables som els polítics, sempre, sempre. Però necessitem una corresponsabilitat també per part de la ciutadania.
Estem parlant aquesta de Sant Quirze, que és potser la més cridanera, sí, no? 92 persones identificades, en quin context?
Botellón, tot és el mateix.
Al mig del carrer?
Tot és el mateix.
O és en un local?
Una fàbrica abandonada, tot és exactament el mateix. És a dir, és buscar la substitució, a fer la festa que no poden fer actualment per les restriccions que hi ha, doncs en el carrer, i tot és Botellón.
No sé si ha vist les imatges de BTV sobre el que va passar en els parcs de Barcelona, per exemple, al Poble Nou, i quina opinió li mereix veure que ahir a la tarda estem a les portes d'un estat d'alarma, s'ha explicat des de tots els mitjans de comunicació, i hi hagués gent que, efectivament, en fi, amb grups de més de 6 persones sense mascareta en proximitat i bevent als parcs de Barcelona.
Doncs em sembla fatal. És a dir, torno a lo que he dit abans. Aquí el primer responsable som els polítics, i per tant, ho serem dels encerts i també dels errors, sobretot dels errors. Però necessitem una corresponsabilitat per part de la ciutadania. Una frase que ja vaig dir aquí l'altre dia amb el senyor Basté. La gent pot enganyar el policia, el Mosso d'Esquadra, la policia local. La gent no pot enganyar el virus. Ningú pot enganyar el virus. I per tant, ho tenim molt clar, que aquesta és una qüestió que hem de treballar entre tots o no ens en sortirem. I torno a dir, el primer responsable amb encerts i amb errors som nosaltres. I això sí que ho demano. No és de rebut que diguem no sortim a fora i efectivament no sortim a fora i no fem sortides a l'exterior. La reducció de mobilitat dels vehicles de Barcelona ha estat d'un 20% i però que en canvi ho fem a nivell intern amb unes imatges com les que deien de vostè ara de 8TV, a les que es veia, doncs, pícnics amb gent sense mascareta, amb grups de 10, 12, 15 persones, i per tant no estem fent cas, i això va molt en sèrio. Escolti, no passa aquí només, està passant a tot arreu. I quan una cosa és tan generalitzada, tan universal, o ens ho prenem en sèrio tots, absolutament tots, els polítics els primers, o no ens en sortirem.
Què passa, o sigui, si ara mateix en les mateixes condicions que aquest cas que ens explicava dels Mossos, entenc que són els Mossos d'Esquadra, que han identificat 90 persones a Sant Quirze, es produeix aquesta nit que ve amb toc de queda, canvia alguna cosa a nivell de multes, de conseqüències penals que pugui tenir una identificació?
Hi ha un decret d'aquest mes d'agost que fa una tipificació que vull explicar i que no és menor. Les infraccions lleus van fins a 3.000 euros. Les greus van fins a 60.000 euros. I les molt greus fins a 600.000 euros. Aquesta és la graduació d'aquestes, entre cometes, sancions o penes administratives. El grau de gravetat ara és pitjor, òbviament. És a dir, quan fem una recomanació des de govern, és una cosa. Quan ja decretem, via un decret d'alarma, una mesura restrictiva, és una altra. Per tant, nosaltres no tenim cap intenció recaptatòria, cap ni una, però sí dissuasòria. Sisplau, que la gent sàpiga el que hi ha, però no els efectes d'evitar-se una sanció, sinó els efectes d'evitar la propagació d'aquesta pandèmia.
Però quan m'ha dit ara mateix 600.000 euros, en quin supòsit? Un exemple, què hauria de passar perquè algú hagués de pagar una multa de 600.000 euros?
Supòsits molt especials, però jo què sé. Vostè imagini's que hi ha una festa d'aquestes al costat d'una residència i resulta que ha sortit algú de la residència i aquests senyors l'han infectat i després això arriba a la residència de gent gran. És a dir, són temes casuístiques molt complexes, però que la gravetat del mal que facin, de la lesió al bé jurídic que facin, serà les que ponderaran quina és, doncs, la graduació. I també la reincidència. Una cosa és que vostè un dia arribi 10 minuts tard perquè venia a veure la seva germana de casa seva. I una altra cosa és que cada dia arribi tard 10, 15, 20, 30 minuts. Per tant, ens hem de creure la norma. A ningú agrada restringir drets fonamentals, a nosaltres els que menys, però és imprescindible. Aquesta és la seva excepcionalitat.
Hi ha alguna excepció pel que fa al toc de queda? És a dir, imaginem que són les 10 de la nit, les 11 de la nit, i la policia, en fi, es mou pel carrer, troba una persona. En quin supòsit aquesta persona podria estar certament movent-se pel carrer?
Doncs laboral. Imagini's que vostè, en comptes de fer un programa...
Laboral en qualsevol cas, és a dir, no essencials. Qualsevol feina que depengui d'estar treballant.
En comptes de fer aquest programa ara, el faria a la nit.
Podria ser perfectament, perquè tenim experiència de programes especials que, en fi, fins a la matinada, però sí.
Doncs seria un cas, el cas de les emergències, que vostè tingui una emergència mèdica i hagi d'anar vostè personalment, o vostè i el seu fill, o vostè i la seva senyora, o el cas de cura, per exemple, de gent gran. No? Hi haurà una declaració d'autoresponsabilitat que estem redactant, que estarà també feta ja avui, i que denunciarem en aquesta roda de premsa, i aquestes són les excepcions. Probablement avui el Proficat se'n digui alguna més, però aquestes són segures.
Hi ha alguna gent que ja ens ha escrit i ens diu passejar el gos.
Passejar el gos, per exemple, a França, s'hi ha posat com a excepció. I jo és una mesura que vull valorar avui aquesta tarda per una raó molt senzilla, i és que, evidentment, si ens creiem els drets dels animals, ens els creiem, no a mitges, és a dir, o és tot o no. I és evident que hi ha gent que potser ha de començar a treballar a les 6 del matí i probablement hagi de treure el seu gos a les 5, doncs, a fer el passeig corresponent i les seves necessitats. Per tant, és una mesura que avui també treballarem a Proficat.
No sé si... Això, aquestes mesures com el toc de queda, més enllà de les multes que ens ha dit i les sancions, quin nivell de pressió exerciran sobre els propis cossos de seguretat? Quin dispositiu extra haurà d'haver-hi per gestionar tot això? Perquè estem parlant, clar, de més de 900 municipis. Entenc que també afecta, evidentment, les vies de transport. No sé si pot parar un cotxe, no sé si la policia pot parar un vehicle que s'està desplaçant per l'autopista per dir vostè on va.
Evidentment, això tensiona el que és la feina habitual dels cossos de seguretat. Però ja en la darrera resolució de Proficat, la de la setmana passada, ja introduíem un element, el punt 15è, que exhortava a tots els cossos de seguretat, policies locals i Mossos d'Esquadra, a una col·laboració, doncs, molt més estreta, diària, de reportació d'informació del territori, dels municipis, a Mossos d'Esquadra i viceversa, no? Per tant, en aquesta coordinació dels dos cossos de seguretat, les 216 policies locals i els Mossos d'Esquadra, ja tindrem un increment d'eficàcia i d'efectivitat prou important. Però també li haig de dir... La voluntat no és posar tots els dispositius al carrer, perquè llavors no estarem amatents a necessitats pròpies i ordinàries dels cossos de seguretat. La voluntat és que la gent sàpiga que això va en sèrio, que pot ser sancionat, però que el que pretenem és que al cap de cadascú dels catalans arribi ja el missatge de que hem de col·laborar i que no hem de sortir a la nit per intentar frenar aquesta propagació nocturna.
Crec que abans estàvem, en fi, parlant sobre el tema dels parcs i pensava si des del seu punt de vista, s'hauria de reclamar, i no sé si també formarà part d'aquestes mesures que m'ha dit que s'han de prendre, als ajuntaments que directament tanquin els parcs o infantils o els parcs, diguem-ne, de passeig durant la nit.
Ara estan tancats ja, de fet, a partir de les 8 del vespre.
Mm. A tot Catalunya?
Ah, sí. O sigui, ja no es poden tenir a partir de les 8 del vespre, ja s'han de tancar. I, per tant, romandran tancats amb aquest horari. El que també s'ha de valorar, i serà una de les mesures que també s'haurà d'estudiar de cara ja a partir de demà, no com a conseqüència del confinament, si s'han de tancar o no els parcs infantils tot el dia. I això sempre en base als criteris mèdics. Nosaltres sempre Interior intervé quan tenim un criteri mèdic que ens dona una indicació per on seguir. Quan els tinguem, nosaltres formularem tot allò que considerem oportú, doncs, perquè aquell criteri mèdic es pugui desenvolupar.
M'ha dit clarament que des del seu punt de vista el toc de queda no serà suficient per fer caure la corba de contagis i fer una rebaixa. Li pregunto, aquest estat d'alarma que s'aprovarà avui, previsiblement, amb aquesta reunió que començarà d'aquí 15 minuts, s'hauria d'haver demanat abans, conseller? La Generalitat hauria d'haver demanat aquest estat d'alarma abans?
Aquesta pregunta sí que és d'aquelles difícils de contestar, eh? Molt difícil de contestar. Miri, nosaltres, jo sempre acabo contestant les coses en base a criteris meus jurídics, no? Jo, des que vaig entrar al govern, que va ser fa un mes i mig aproximadament, vaig veure que teníem pocs recursos jurídics per prendre decisions importants, eh? No tenim una legislació, per exemple, en l'àmbit sanitari, que ens permeti correlacionar uns índexs greus, per exemple, d'una pandèmia, amb una situació de restricció, que seria el que hauríem de tenir, eh? Una legislació pròpia a nivell sanitari. No la tenim. Aleshores, l'instrument per poder fer aquestes coses és doble. O anem amb un decret al TCJ i esperem 3 dies a que ens contesti, o decret d'alarma. Home, probablement si l'haguessin tingut fa 4 dies, el toc de queda ja estaria instaurat. Per tant, no li puc contestar que no, té raó.
Jo li pregunto, jo no tinc una opinió formada sobre
jo,
això.
Jo el reclamo, jo sí que el reclamava, però...
O sigui, vostè ja havia demanat que l'estat d'alarma es demanés
abans. Jo havia posat, més que demanar, havia posat en l'entredit, havia posat sobre la taula que no tenim instruments. Mm-hmm. I que la manca d'instruments, hem de tenir un instrument perquè estem en una situació totalment extraordinària. Situació extraordinària, necessitem instruments per prendre mesures extraordinàries, no? I ara el tindrem. Dit això, el que hem de mirar és a partir d'ara. Ara el tindrem, a partir d'aquí, no sé, mitja hora, una hora, dues hores, i el que sí que hem de ser molt curosos en prendre aquelles decisions que ens permet el decret i que siguin beneficioses per tots els catalans.
M'ha dit que no és suficient i que a partir de dilluns s'haurien de pensar mesures noves, perquè a més avui falta un quart d'hora aproximadament perquè tinguem actualització de les dades, és previsible que siguin pitjors que ahir, tot i que, home, seria una gran notícia que no fossin pitjors que ahir, perquè avui fa 10 dies que es va començar a aplicar la mesura de bars i restaurants i que, per tant, voldria dir que hauria passat alguna cosa. Quan diu que no és suficient, en què està pensant, conseller? En quin tipus de mesures més dures que un toc de queda està pensant?
Doncs penso en les mesures que vam tenir a la primera onada, mm-hmm. que eren al tope, i penso en que l'experiència que tenim, tant a nivell polític com a nivell, sobretot, sanitari, ens ha de fer permetre que no siguin tan restrictives. Crec que avui el senyor Trilla ho deia a La Vanguardia amb una frase de que no haurien d'arribar a blocar les rodes.
S'ha de frenar sense bloquejar les rodes.
Efectivament. Sí. Doncs faig aquesta frase. De ser capaços de trobar els punts d'equilibri per garantint aquesta frenada de la pandèmia, no fer una frenada del país. I això, dit, és molt fàcil, mm-hmm. executar-ho és terriblement difícil, però la nostra obligació com a polítics és trobar una solució perquè això sigui així. Jo em quedaria amb la frase del senyor Trilla.
Sí, el que passa és que deixem que li vagi al concret. Això en què s'aplica? Ja m'ha dit que és molt difícil, però una mesura més dura que el confinament nocturn és el confinament diurn. Evidentment, ahir la consellera Budó deia que això s'ha debatut dins del govern, és a dir, que ja s'ha parlat del confinament domiciliari, que fins i tot s'ha parlat que què passa si es fa un confinament domiciliari amb les escoles i que la possibilitat és que, si la, com va dir el propi conseller de Bargalló, si la societat tanca, les escoles tanquen, però es continua donant els serveis a distància, com ja va passar el mes de març. Està pensant en una fórmula mixta, és a dir, un confinament domiciliari, però potser per una part de la població, o en unes hores concretes, o amb més excepcions que les que hi havia el mes de març?
Aquest és el tema, que hi hagi més excepcions. És a dir, hauríem de ser capaços, per exemple, teletreball, ser capaços de realment fer-ho en cabia amb la ment de la societat de què és necessari, que és important. Això reduiria moltíssim la mobilitat. Però, per exemple, després hi ha sectors econòmics que suposo, vamos, crec, que no podrien suportar un segon tancament. Hem viscut, per exemple, el tema, suposo que m'ho preguntarà més tard o més d'hora, de la restauració. Uh-huh. la restauració ara està dient, per exemple, si aquest toc de queda tindria com a conseqüència una possible reapertura.
Correcte.
Bueno, doncs
vostè va apostar que sí.
Jo vaig dir que era una opció, ho vaig dir aquí, en aquesta cadira. Vaig dir, és una opció que hem de treballar. I ho ratifico aquí avui. L'hem de debatre, l'hem de treballar. I si, evidentment, sempre al final l'autoritat mèdica diu no és possible, doncs no serà possible. Però tenim l'obligació de treballar-ho. Aquí vaig quan li dic, hem de fer que totes les mesures que vam tenir a partir del març, sapiguem que és el topall, com podem fer-ho per no arribar a aquella total aturada del nostre país. No? Com? Amb moltes ganes, molta feina i molta imaginació. Mm. I molta imaginació.
Sí, però allò de blanco i en botella. Si hi ha un confinament nocturn i s'ha de fer un pas més, no hi ha gaires altres coses que siguin un confinament diurn.
Sí, home. Sí, home. Vull dir, el confinament total durant el dia implica el que vam viure de no poder sortir. Val? Evidentment, aquesta és la mesura més restrictiva. Podem fer que la gent no vagi a treballar, que treballi molt més a casa seva. Podem intentar que la restauració, per exemple, la restauració, que siguem capaços de, en cita prèvia, com s'està fent, si no em falla la memòria, de França, amb unes mesures de distància més elevades, amb una ventilació, malgrat el fred, increïble. Tot això ho hem de treballar. Estic dient que es farà? No. Estic dient que ho hem d'estudiar, que tenim l'obligació d'estudiar-ho. El confinament diurn és el més invasiu que tenim. Per això hem fet el nocturn. Quan tinguem el nocturn i tinguem dades del nocturn, hem d'analitzar si és més necessari un confinament diurn. El confinament diurn ha de ser total. Hem de veure si podem fer-ho parcial. Com el podem fer? Però, insisteixo, la nostra obligació és intentar arribar a mesures que no siguin tan restrictives. I si al final la pandèmia, no el govern català ni l'espanyol, ni el de Bèlgica ni el d'Alemanya, a tots, ens porta pel camí de tenir que tancar, doncs ho haurem de fer. Ho haurem de fer.
La possibilitat de fer que aquestes mesures dures siguin per zones, a vostè li sona correcte, és a dir, de forma perimetral, no dic tancaments perimetrals. Aquesta mesura una mica més endurida la farem a Figueres, per exemple, que hi va decidir, per exemple, tancar totes les seves activitats culturals durant 15 dies. Aquesta altra la farem a Vic. Això ho contemplen?
Jo crec que és evident que s'ha de fer. De fet, nosaltres tenim l'exemple ja de la Conca d'Òdena i de la Conca de la Segrià, que va donar un resultat positiu. I és una mesura molt, molt delicada, molt restrictiva, però que és evident que el resultat és positiu.
Es pot repetir una situació com la Conca d'Òdena?
Es podria repetir, naturalment que sí. De forma excepcional, eh? Perquè després també hi ha qui diu, si tanques una determinada població, el que provoques amb el moviment intern d'aquella població és que en allà s'incrementi molt. Per tant, no hi ha cap solució que sigui encertada al 100%. Aquesta és la grandesa de la dificultat d'atacar aquesta pandèmia. Però és evident que estàs evitant que es propagui a l'exterior. Forma restrictiva, sempre excepcionalment, però, evidentment, està sobre la taula.
Conseller, m'ha parlat del teletreball. Ho va fer Josep Maria Argimon avui fa 15 dies, fa dues setmanes, en aquest mateix estudi, dient, fent l'avís, no estem bé, que va sorprendre molta gent, perquè hi havia molta gent que pensava que la situació estava controlada, difícil, però controlada. No estem bé, cal 15 dies de teletreball. Sobre aquest balanç dels 15 dies de teletreball, crec que ja hi ha dades de l'UPC dient que no s'ha fet tot el teletreball que es podia fer. Jo li vull fer una pregunta directa a vostè i, en general, al govern. Quines mesures de teletreball han pres el seu departament i, en general, pels treballadors públics a la Generalitat?
Internes?
Sí.
Bueno, nosaltres, al meu departament, per exemple, s'està complint moltíssim. De fet, fa una mica, fins i tot, de pena passar pel departament i veure com estan les taules.
Però no? Això ara, arran d'aquesta alerta d'Argimon, o ja des d'abans?
No. Sí que és veritat que quan ho va comentar el doctor va haver-hi un lleuger increment, però nosaltres ja ho estàvem seguint. I això no estava ni molt menys reduint els índexs d'eficàcia del treball que es feia a casa. És a dir, jo vaig preocupar-me per saber si la gent que estava treballant estava rendint com treballava, com quan estava treballant a les dependències del departament, i el resultat ha sigut molt positiu. Per tant, poso com a exemple el Departament d'Interior de que, efectivament, el teletreball no implica baixar l'eficàcia del treball. I, per tant, ens l'hem de creure i l'hem de començar a executar, no només per les paraules del doctor, al qual aprofito per enviar-li uns records, perquè tots sabem que està malament i el trobem tots a faltar, sinó perquè és un instrument necessari en tant en quant no tinguem ni la vacuna, ni l'antibiòtic o el remei.
Com està el doctor Argimon?
Doncs l'he agafat fortet. L'he agafat fortet i ha estat ingressat i bueno, ja està millorant.
Continua ingressat.
Continua. No sé si va sortir ahir. Aquesta dada no la tinc, però abans d'ahir ho estava. I no, l'he agafat fort. L'he agafat fortet. Però bueno, el tindrem, jo espero que aviat amb nosaltres el trobem a faltar i, a més, una persona doncs, amb una claretat d'idees i que, a més, us ho explica a vosaltres d'una forma molt pedagògica. Per tant, jo penso que el doctor el necessitem doncs, perquè la gent sàpiga realment com estem.
Ha dit que està millorant?
Sí.
Mm-hmm. Deixa'm fer-li una pregunta sobre això. Es nota, des del seu punt de vista, la seva... En la presa de decisions, fins i tot, el fet que no hi és, el doctor Gimón?
Ara hi ha el doctor Ramentol, que fa la seva feina exactament igual de bé, però sí que és veritat doncs, que la pedagogia que tenia el doctor Gimón probablement ens havíem acostumat i la tornem a faltar, però insisteixo, això no vol dir en cap cas que qui ho estigui fent ara ho estigui fent igual de bé. Són sistemes diferents.
Bars i restaurants, des del seu punt de vista, abans ho ha tret, però aquestes mesures que s'han aplicat aquesta setmana poden aixecar-se amb el toc de queda?
És una opció que vostè sap que jo ja vaig comentar que era una possibilitat, també ho ha dit el conseller Tremosa. Serà així? No. Això ho hem de pensar entre tots i sobretot sempre tenint en compte que totes les solucions i les decisions que es prenen en aquest moment efectes de la pandèmia sempre han de partir d'autoritzacions sanitàries. És a dir, és veritat que per exemple, el Procicat, el Forma Salut i el Forma Interior, però quan estem parlant d'emergències de salut, les decisions s'han de prendre des de les autoritats sanitàries. I a partir d'aquí, nosaltres entrem, que són la segona part del circuit, doncs per executar aquelles mesures. Aquesta és la realitat.
Hi ha gent que m'estava fent moltes preguntes, evidentment, sobre casos particulars, perquè imaginem, i encara no sabem quina hora començaran els tocs de queda, però si, per exemple, comencessin a les 10, que probablement seria el més lesiu pel món... És una opció i seria el més lesiu, diguem-ne, entre cometes, pel món de la cultura o per activitats esportives, etcètera. Que s'apliqui a les 10 de la nit vol dir que a les 10 de la nit tothom ha de ser a casa.
Sí.
Per tant, un espectacle de teatre hauria d'acabar a 2:15 com a molt tard.
És així.
I un entrenament esportiu, etc, per donar temps a aquesta mitja hora, com a mínim, perquè la gent pugui tornar a casa seva.
Sigui a les 10, sigui a les 11, el que hem de començar ja a tenir al cap és que haurem d'agafar la part nocturna de la nostra vida, del nostre horari, i fer-la més europea, com fan els austríacs, els alemanys, que sopen a les 7, o a les 6 i pico, o a les 8, i això també amb el tema de l'oci i tot això.
Deixem preguntar-li per una qüestió que ahir va comentar el Fax, el vicepresident aragonès. Va venir a dir que si calia, amb la situació pandèmica actual, o si empitjora, es podrien ajornar les eleccions al Parlament de Catalunya. Vostè creu que és així? Que hi ha l'opció d'ajornar aquestes eleccions per una qüestió pandèmica?
Home, la intenció del govern és que no sigui així, però el que també té molt clar el govern és que unes eleccions han de garantir que tothom pugui votar. I, per tant, si el dret del dret de sufragi actiu es veu marmat per poc que sigui, evidentment estarem adulterant les eleccions. Per tant, voluntat plena de que es puguin fer, de que trobem els mecanismes per fer-ho, de fet s'està treballant per fer-ho així, però sempre amb el condicionant de que el mètode, de que els instruments que es posin a disposició de la gent per fer-ho garanteixi la totalitat, insisteixo, d'un dret fonamental com és el dret de sufragi actiu.
Quan ha dit adulterar, refereix a en quina condicionant seria adulterar les eleccions?
Home, si vostè té un cens de vot de determinat número de persones i resulta que per dificultats, perquè hi ha, no ho sé, m'invento, a Catalunya 150.000 persones que estan passant-ho malament i que estan al llit, i no li garantim que puguin votar per correu o anar-li a buscar el vot a casa o el que sigui, estarem adulterant el resultat final. És a dir, molta gent que hagués volgut votar no podrà votar. Mm. Aquest és l'únic element que pot dificultar que es facin les eleccions. Mm. Voluntat de fer de que es facin? Per suposar que sí.
No sé si teniu alguna pregunta, perquè m'agradarà acabar de després de totes aquestes explicacions, que li agraeixo moltíssim al conseller d'Interior en un dia com el d'avui. Sara, si vols fer alguna pregunta al conseller.
Sí, bon dia, conseller.
Espera, que tens el micròfon tancat ara.
Bon dia.
Bon dia, conseller. Li voldria plantejar, dins d'aquesta necessitat de fer pedagogia, però sobretot també de transparència, per explicar a la gent per què es prenen determinades mesures, hi ha una, en concret, que genera molts dubtes i que no s'han obtingut prou explicació, com per exemple, per què no s'augmenta el transport en les hores punta. perquè encara que es va pronosticar que baixaria la mobilitat, això no ha passat. Ens trobem amb metros i també autobusos que estan plens a vessar, especialment a primera hora del matí, i no sabem si és que no s'augmenta la freqüència perquè no hi ha els recursos i perquè no és possible, o bé perquè no es considera que siguin un vector de contagi. Això per una banda. I després li voldria preguntar si a l'hora de prendre les decisions dins del govern, que tenen aquesta valoració dels experts, tenen una avaluació sobre què creuen que tindrà més impacte, si el tancament de bars i restaurants o bé el toc de queda. Ho dic perquè l'altre dia la consellera Vergés manifestava que la majoria d'interaccions socials es donen durant el dia i la majoria de contagis es produeixen durant el dia i no durant la nit. Gràcies.
Moltes gràcies. En quant a la primera pregunta del transport, això ho explica sempre molt bé el conseller Calvet, estem al 100%. Estan al 100%. I, per tant, estan al 100%, l'únic que podem fer és intentar, i això ja s'ha explicat també, però sempre amb la línia de la pedagogia que vostè deia, de que probablement hem d'espaiar molt més les entrades. És evident que, de moment, no s'ha pensat respecte de les escoles, però sí respecte de les feines. Flexibilitat horària, per tant, si vostè arriba a la seva feina a les 9, normalment que li puguin deixar arribar a les 8 o a les 7 o a les 10 i després que tingui aquesta flexibilitat, ara s'haurà d'encabir amb el confinament nocturn, per tant, això es complica més, però el tema hauria d'anar amb aquesta flexibilitat horària a l'inici, perquè, insisteixo, i això ho ha dit diverses vegades el conseller Calvet, i estem al 100%. I respecte a la segona, doncs, ho he comentat abans el senyor Bundó, és una mesura complementària. Jo crec que cometerem un error important si diem, és que la nit hi ha poc, el dia hi ha tal, a la tarda hi ha un 14, al matí hi ha un 16... Escolti, el virus viu les 24 hores del dia i l'hem de començar a retallar per totes bandes. I, per tant, igual el tancament dels restaurants ha tingut una eficàcia determinada i el confinament nocturn en tindrà una altra. I aquesta suma, doncs, serà positiva. I esperem que no haguem de fer gaires coses més amb aquesta, diguem-ne, agressivitat jurídica per arribar a controlar-lo. Però tot és complementari, és el que comentava abans. És complement una amb l'altra. Hem de tenir dades, evidentment, el tema de la restauració encara no fa 15 dies, i anar analitzant les dades perquè jo hi pugui contestar d'aquí 15 dies aproximadament aquesta pregunta amb més profunditat.
Demano molta brevetat en la pregunta, i ja sé que li demano brevetat també al conseller d'Interior, perquè sé que el seu cap de premsa farà allò que diu el Basté a vegades, no? Que ens voldran tallar els dits dels peus, com a mínim, i després si hem de passar cap a les cames ja cap a un altre nivell. El Josep Lluís Martí ens està escoltant, si vol fer alguna pregunta. Molt breu, sisplau, Josep Lluís.
Sí, molt breu. Jo volia preguntar-li, ara estem, evidentment, amb la situació actual de la corba tornant a créixer amb aquests nivells, és evident que el que hem de fer és decidir quines són les millors reaccions i intentar aturar-la com sigui. Malauradament, tornem a entrar o ens acostem a situacions que ja hem viscut el mes de març i abril. Però una cosa que vam aprendre, potser no suficientment ràpid, de la crisi del març-abril també, és que hi ha mesures que s'han de prendre a més llarg termini. I llavors m'agradaria preguntar-li quines mesures, diguem, d'atac a la pandèmia i també de reorganització social, que segurament serà necessari prendre, perquè tots sabem que la vacuna o les solucions terapèutiques trigaran, si estan des del govern valorant algun tipus de mesures. I començaria, diguem, en específic per una pregunta respecte a l'app del Covid, que permetria rastrejar i fer diagnòstics millors, però també respecte a altres possibles mesures de tests d'antígens o de reorganització social que vagin més enllà d'això.
Sí, moltes gràcies. Doncs, efectivament, té vostè raó, aquest decret ens debilita per prendre decisions. La primera, ja la prendrem avui, el confinament nocturn, i en la sessió que vam fer de govern extraordinari divendres a la tarda ja vam convocar-nos per una reunió inicial urgent el dilluns al matí. Amb quina pretensió? Doncs d'establir aquestes mesures que vostè diu que hem de prendre, que no és una, ni dos, ni tres, sinó que seran vàries, una bateria d'accions que hem de treballar a nivell tècnic a partir de demà a primera hora i que les anirem fent públiques de forma immediata, doncs, per lligar doncs la nostra obligació de que la gent estigui informada, i on aquesta que vostè parlava ara de l'app és una d'elles, una més, una més. Però això és una qüestió que comencem a treballar demà. Entengui vostè que jo no podria avui parlar-ne d'elles sense haver-ho parlat a nivell tècnic amb el meu Procicat, i per tant a partir de demà sí que el que farem és treballar-ho i el més aviat possible posar un coneixement de la societat, perquè és que s'han d'aprendre de forma ràpida, diria que urgent.
10:03, li agraeixo al Carles que s'ha dit el torn de paraula perquè puguem complir una miqueta el temps. Gràcies, Carles, eh? Ara de seguida, mira, seràs, gràcies a la solidaritat, seràs el primer a comentar i després el mercader. Però li he de fer una consulta sobre que té a veure, no directament amb la pandèmia, però sí amb el que ha passat aquesta setmana, que és el resultat del que ha passat amb el cas Trapero i concretament amb el resultat del judici. Li he de preguntar directament si pot confirmar que li ha ofert el major dels Mossos recuperar la seva posició com a cap del cos.
El primer dia que jo vaig treballar com a conseller vaig tenir dues converses, una amb el comissari en cap al dematí, una per telèfon amb el major Trapero, on vaig expressar un sentiment de restitució, no al major Trapero, sinó a tothom, en tant en quant que la sentència podia ser absolutòria, en aquell moment no ho sabíem, i podia ser condemnatòria. I si hagués sigut absolutòria, doncs que des del govern es tenia molt clar que allò que ens havia tret una resolució, que era el 155 des de la Moncloa, el govern català tenia l'obligació de restituir-ho. I la resposta va ser, si és el cas que és absolutòria, ja en parlarem quan arribi el moment, però a dia d'avui estem tots molt desgastats. Vaig tenir la conversa no només amb ell, sinó amb el senyor Soler, amb el senyor Puig i amb la senyora Laplana, i tots ells en aquells moments només volien que arribés la sentència, i quan arribés la sentència necessitàvem temps.
O sigui, no ha parlat directament amb Trapero sobre aquesta qüestió.
No. Hem parlat moltes vegades, durant aquest mes.
Sí, sí. No, però després de la sentència no ha parlat d'aquest punt,
sí,
en concret.
Sí, no, d'aquest punt no. Jo vaig anar a veure les Corts el dia que es va fer pública la sentència. Era un moment d'emotivitat, estava amb la seva família, com la senyora Laplana amb la seva, molts comandaments, però vaig anar amb l'única intenció d'alegrar-me per la sentència i de fer-li arribar el meu escalf.
Eduard Sallent ha posat el seu càrrec a disposició del conseller?
No l'ha posat, però...
Ho hauria d'haver fet?
Jo crec que no és necessari, és una qüestió personal, cadascú enfoca les coses com ho considera oportú. Jo li haig de dir que amb el comissari en cap tinc una relació amb aquest mes i mig que porto com a conseller molt bona, vull dir, ens reportem a diari, parlem molt sovint, no tinc cap mena de queixa. La restitució o no del major Trapero és un tema que en cap cas, si és que es donés, té a veure amb la professionalitat del comissari en cap, del que no tinc absolutament cap queixa.
I podria haver-hi una cohabitació?
Això ho parlarem. Jo a mi se m'ha demanat temps per part de la intendent... No, la intendent justament no. La intendent Laplana, el dia que vaig anar a felicitar-los, ella ja va manifestar que tenia moltíssimes ganes de reincorporar-se.
En la seva posició.
I, per tant, aquest és un tema que hem de solucionar de forma ràpida, perquè no és que s'ho meregui, és que és un tema que ha guanyat. I, per tant...
Sí, i Teresa Laplana recuperarà la seva posició.
Sí, Teresa Laplana, hem de parlar, no? Han passat 3 anys, que és el que vol fer, però ella el que sí que ja ha manifestat és que vol tornar a treballar de forma immediata. Però ja respecte tal que es va dir per part del senyor Trapero i també pel senyor Puig i el senyor Soler.
A vostè li agradaria que Trapero recuperés la seva posició al cos?
A mi el que m'agradaria és que les decisions que es prenen a nivell de comandaments de seguretat a Catalunya les prengui el conseller i el govern de la Generalitat i no pas el govern espanyol.
No m'ha respost a la pregunta.
Jo crec que sí.
No, si li agradaria que Trapero fos el cap del cos.
Jo li torno a dir el que li he dit. Crec que la decisió l'hem de prendre nosaltres. El major Trapero, evidentment, és una persona amb una professionalitat inqüestionable, que ha deixat petjada inqüestionablement, que va portar, en un moment d'una tensió increïble, doncs una acció de direcció que ara l'Audiència Nacional ha dit que va ser perfecta, que no només ha dit que va ser perfecta, sinó que ha dit que les accions de la Policia Nacional i que de la Guàrdia Civil no van ser gens, i per tant és un professional que em mereix tot el respecte, però li respecto jo amb ell aquest temps que m'ha demanat.
10:07, li agraeixo moltíssim, conseller d'Interior, la deferència en un dia delicat en aquest aspecte, perquè hi haurà el Procicat i que sabrem, no hi ha cap actualització, no saben a quina hora comença el toc, potser ha rebut un missatge en els últims minuts.
No ho he mirat,
Perquè potser ens ho pot anunciar, que comença a les 10 o les 11, no, eh? De moment s'està mirant el mòbil i em sembla que no. Conseller d'Interior, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.